Bon dia. Junts i Esquerra oficialitzen la continuïtat del pacte de govern a l'Ajuntament d'Olot.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Deixeu-me agrair en Josep pel seu tarannà, per voler-se seure de seguida, per voler-se ficar a treballar en aquesta nova situació, en aquesta nova segona part del mandat que ara iniciarem, i també la confiança també cap a la meva persona. Tenim molt bona relació i, per tant, crec que això també és bo per la ciutat i per l'equip de govern.
Acabem d'escoltar Agustí Arbós, candidat de Junts a l'alcaldia d'Olot, després de l'acord oficialitzat aquest dimecres al matí a l'Ajuntament d'Olot entre Junts i Esquerra Republicana. Un acord que inclou diversos punts, com la seguretat, l'educació, el nucli antic al català i les persones grans, entre d'altres. Precisament no s'han donat més detalls concrets d'aquest pacte. Per això s'haurà d'esperar el ple d'investidura, que es farà dimecres vinent. De seguida en coneixem tots els detalls d'aquesta notícia, però abans repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest dimecres 26 de febrer del 2025.
El dia en 4 minuts.
Els Mossos posen en marxa un dispositiu de control de motoristes per reduir l'accidentalitat. Actuaran en dues carreteres garrotxines, entre Olot i Girona, i també entre Olot i Banyoles. Les motocicletes i ciclomotors estan implicades en gairebé la meitat dels accidents amb víctimes mortals arreu de Catalunya. L'Ajuntament de Montagut i Oix invertirà prop de 200.000 euros en fer millores a la xarxa d'aigua. També es durà a terme una actuació al Gomarell per tal de garantir la preservació del cabal per als peixos. Prop d'un 30% dels usuaris que acudeixen a Càritas a les comarques gironines reconeixen que han quedat aïllats socialment i que no tenen cap amic. Són les conclusions que ha tret Càritas Girona. En cultura, l'exposició Derbis, Tecno i Rock and Roll és l'exposició que més visitants ha registrat als museus d'Olot. Més de 6.000 persones l'han anat a veure durant el darrer mig any. En esports, el Club Natació Olot de Waterpolo es queda sense opcions a l'ascens després de perdre a la piscina del Club Natació Banyoles en la darrera jornada per 15-13. El conjunt olotí arribava a la cita amb opcions de quedar primer i tornar a la primera catalana. També parlarem de bàsquet, perquè el pavelló d'Esports d'Olot va acollir aquest cap de setmana mig miler de jugadors i jugadores de bàsquet en una nova jornada del programa de detecció i perfeccionament. Aquesta diada, organitzada per la Federació Catalana de Bàsquetbol, no és competitiva. I tancarem aquest informatiu parlant de la vinculació de la Mare de Déu d'Altura i el Mas Caritat, que ha quedat recollida en un llibre. La llegenda del segle XV diu que la Mare de Déu d'Altura va ser trobada per un bou en aquest mas de la ciutat.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. El Palau de la Música compra en subhasta la finca de Millet a l'Ametlla del Vallès per 780.000 euros. L'entitat vol revendre l'immoble per recuperar part dels diners desviats per l'expresident. Ferrocarrils doblarà la capacitat dels trens i sumarà 30 circulacions diàries més durant el Mobile World Congress. L'operador ferroviari dissenya un dispositiu que mantingui la màxima capacitat dels convois amb 8.000 persones alhora. Un estudi de la UAP i de... Un estudi de la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma detecta diferències entre homes i dones en els diferents riscs genètics de l'esquizofrènia. La recerca ha detectat absència de tenir creences estranyes i experiències perceptives inusuals en els casos en dones. A la pàgina nacional, el govern valencià diu ara a la justícia que Amazon no era el centre de coordinació quan es va enviar l'alerta. Amazon, per la seva banda, revela l'hora exacta que va arribar al centre de coordinació quan faltaven només 2 minuts per 2:15 del vespre i nega que això contradigui la seva primera versió. A l'àmbit internacional, Duc celebra que el català es pugui utilitzar al Comitè Econòmic i Social Europeu i diu que és un pas més cap a l'oficialitat. El conseller valora molt positivament les reunions de la setmana passada amb les institucions europees. I el judici a Joël Escarné revela una teranyina de silencis i abusos sexuals a la família. Un dels fills del cirurgià, acusat d'agressió sexual a 299 menors, explica al tribunal que va ser víctima d'abusos per part del seu avi. A l'apartat meteorològic, dimecres marcat per la baixada de temperatures, notícia més destacada durant aquest dimecres que ja hem notat, especialment de cares al matí, amb termòmetres que han baixat entre 2 i 5 graus respecte a les temperatures a aquesta hora de la resta de dies, pràcticament una setmana al migdia. Ja esperem pocs canvis pel que fa en aquest termòmetre, amb lleugeres baixades i pujades locals, especialment sí que hi haurà pujades a la zona sud de Catalunya. Unes màximes que se situen entre els 13 i 17 graus, especialment a la costa, ja arribant també als 18 graus. De cares demà dijous llarder, serà tranquil però no gaire assolellat, tot i que tindrem algunes estones de sol. Les bandes de núvols alts i mitjans deixaran un cel enteranyinyat o fins i tot tapat. Ara bé, no s'espera precipitació, la temperatura serà una mica menys freda al matí, però es mantindrà sense canvis a les hores centrals del dia.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimecres 26 de febrer del 2025, marcat per la continuïtat ja oficial del pacte entre Junts i Esquerra a l'Ajuntament d'Olot, on algunes de les qüestions signades tracten de seguretat, educació, nucli antic, el català i les persones grans. El futur alcalde Agustí Arbós i el soci de govern, Josep Quintana, han oficialitzat aquest dimecres l'actualització del pacte de govern, signat ara fa 2 anys, just després de les eleccions municipals. No s'han donat detalls concrets del pacte. Per això s'haurà d'esperar el ple d'investidura que es farà dimecres de la setmana que ve. Ens en dona més detalls el nostre company Gerard Puigdemont.
Junts i Esquerra Olot reafirmen el pacte de govern per seguir dirigint l'Ajuntament d'Olot i la ciutat. El futur alcalde Agustí Arbós diu que hi ha entesa amb Esquerra a nivell programàtic i de treball, però també pel que fa al compromís i la confiança. Diu que el que han oficialitzat aquest dimecres és l'estabilitat del govern de la ciutat.
Deixeu-me agrair en Josep pel seu tarannà, per poder-se seure de seguida, per poder-se ficar a treballar en aquesta nova situació, en aquesta nova segona part del mandat que ara iniciarem, i també la confiança també cap a la meva persona. Tenim molt bona relació i per tant crec que això també és bo per la ciutat i per l'equip de govern.
L'acord s'actualitza, diu Josep Quintana, i el grup d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament d'Olot, amb l'objectiu de seguir fent avançar la ciutat i donar nous impulsos a les diferents àrees.
Jo crec que primer el que fa és que dir que som coherents i que les bases que havíem posat al començament i la diagnosi era la correcta, i per tant no de cop i volta ara virem i diem no, és que no ens hem de preocupar d'això, sinó ens hem de començar a preocupar d'una altra cosa. Per tant, el diagnòstic i el primer acord, diguéssim, ja anàvem en la direcció correcta. El que farem també després d'aquests 2 anys doncs és posar èmfasis, i si l'Agustí ho ha insinuat, em sembla que el ple de constitució, el ple de votació del nou alcalde, em sembla que és el moment d'explicar coses més concretes. Avui és important dir que l'acord hi és.
Arbós ha assegurat que dins el nou acord, que es donarà a conèixer amb més detall dimecres que ve en el ple d'investidura, es vol potenciar diferents àmbits i projectes, un d'ells el de la gent gran, i com treballar per l'envelliment de la població que es va produint, però també altres qüestions.
La seguretat és un dels elements que destaquem que s'ha de prioritzar en aquests propers anys, és un repte clau de la ciutat, i per tant aquí que ficarem molts esforços per seguir treballant en més incorporació de policies, etc. Inversió als centres educatius, amb suport a les places d'escoles bressol, de fet són temes que havíem parlat, que ara s'acosten al moment clau del mandat per prendre accions sobre aquests temes, i per tant aquí sí que reafirmem amb aquesta actualització de l'acord el nostre compromís en seguir treballant per l'educació, la regeneració del nucli antic, recordeu que estem immersos en aquest projecte de regeneració que dirigeix l'Itziar González. En aquest sentit, els dos grups jo crec que compartim doncs, aquesta visió de com s'està encarant el projecte de regeneració del nucli antic, el tema del català. També serà un dels eixos principals, de fet ho ha set, però que tenim ganes de potenciar encara més durant aquests dos anys que resten de mandat.
Des d'Esquerra també diuen que amb més recursos i esforços s'ha de seguir treballant en qüestions com la mobilitat, les escombraries, però també accions pels joves i l'educació, o projectes concrets com el projecte de biblioteca de Can Sacrest. També cal avançar, diu Quintana, en com plantejar el model econòmic de futur a la ciutat.
L'entorn natural és un factor inherent, diguéssim, de la nostra ciutat i que forma part de moltes coses que ens passen, gràcies a Déu, però el model econòmic és un altre model que té molta importància en el devenir de la ciutat i és un tema que, a menys des d'Esquerra, i entenc que és la voluntat, que també hem de posar sobre la taula per parlar-ne en positiu, per mirar en què podem ajudar, en què podem transformar, però bueno, marcarà el futur de la comarca, quin creixement tenim, si no en tenim, tot el model industrial i comercial de la ciutat. Jo penso que també en aquesta cosa, que una part és un bon moment per dibuixar aquests horitzons.
L'acord signat és fins al 2027 i el que també han deixat entreveure Junts i Esquerra són canvis en el cartipàs, canvis en les regidories i algunes àrees.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes. Els Mossos posen en marxa un dispositiu de control de motoristes per reduir l'accidentalitat. Actuaran, i ja ho han fet, en dues carreteres garrotxines entre Olot i Ripoll i també entre Olot i Banyoles. Les motocicletes i ciclomotors estan implicades en gairebé la meitat dels accidents amb víctimes mortals a Catalunya. Durant el 2024, per exemple, les causes principals dels accidents van ser per infracció del conductor seguida de la distracció al volant.
Ràdio Olot, ara i sempre. Som informació.
Els Mossos d'Esquadra han posat en marxa aquest diumenge un dispositiu de control de motoristes a 100 trams amb una alta afluència de circulació de la xarxa viària catalana. L'objectiu del desplegament, en què el cos ha activat 90 efectius a tot el territori, és el de detectar comportaments de risc i reduir l'accidentalitat, sobretot del col·lectiu de motocicletes i ciclomotors, que l'any passat es van veure implicats en un 48,5% dels accidents mortals a Catalunya. Els controls han aturat conductors que no portaven la documentació en regla, havien modificat il·legalment el vehicle o avançat en contínua. El cap de l'àrea regional de trànsit de Girona és Joan Costa.
Les infraccions que detectem, doncs, tant amb vehicles, amb motocicletes, com a policials de paisà, com de vehicles de logotipats nostres, el que estem interceptant o estem localitzant, doncs, són conductes doncs, agressives, avançaments en contínua, avançaments en corba.
A banda, l'ús de dispositius mòbils o circular sense tenir la documentació del conductor o del vehicle en regla són algunes de les conductes que els Mossos han detectat i sancionat aquest diumenge a la xarxa viària catalana.
Documentació doncs, que pot afectar la seguretat viària, a la seguretat del motorista. No? Per exemple, doncs, com han estat modificacions dels miralls retrovisors, no? Que això evita doncs, que el motorista doncs, tingui la percepció del que està passant pel cantó.
Alguns d'aquests controls s'han fet en carreteres garrotxines, com la G524 entre Olot i Banyoles i la Nacional 260 entre Olot i Ripoll. Costa detalla que l'ús de la motocicleta normalment va relacionat amb el lleure.
La moto, doncs, com amb els darrers anys, doncs, és un dels vehicles doncs, més utilitzats, tant per el que fa a la mobilitat obligada del dia a dia, com a l'esbarjo o sortides més lúdiques. No?
Segons dades de Mossos, el principal tipus d'accident va ser sortida de via durant el 2024, seguit de col·lisió frontal de la motocicleta o ciclomotor. Un 85,4% de les víctimes d'accidents greus o morts van ser homes i el 14,6% restant dones. La franja d'edat que més en va patir, aglutinant un 48% dels casos, van ser homes d'entre 41 i 60 anys.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot. Ara i sempre amb la informació. Ara i sempre amb tu.
A Montagut, l'Ajuntament invertirà prop de 200.000 euros en fer millores de la xarxa d'aigua de Montagut i Oix. També es durà a terme una actuació al Gomarell per tal de garantir la preservació del cabal per als peixos, cosa que pot comportar menys quantitat d'aigua captada. A nivell comarcal s'està fent ja un estudi per trobar nous punts de captació a la vall del Llierca.
L'Ajuntament de Montagut i Oix millorarà durant aquest 2025 diversos trams de canonades en alguns carrers per tal de reduir les fuites. En parla Lluïsabel, alcalde de Montagut i Oix.
Fer un arranjament de dos carrers que s'ha detectat juntament amb l'empresa concessionària que hi ha pèrdues, aquí hi ha un pressupost d'uns 194.000 euros, s'han funcionat en gran part per l'ACA, que això en tenim a sort, per intentar disminuir les pèrdues.
Aquest any també es preveu una actuació a la zona de captació del Gomarell, en aquest cas d'una resclosa. S'espera que pel fet d'haver de preservar el cabal de la zona es redueixi la quantitat d'aigua que se sol captar d'aquest punt de l'Alta Garrotxa, d'on també se'n beneficien Tortellà i Argelaguer.
Hi ha un tema que veurem a veure com quin resultat don, que és una actuació del Gomarell, d'una escala de peixos, que en diuen. Aleshores, això ens preocupa que no ens pugui, segurament que passarà, però a veure quin abast té la disminució una mica de lo que ens permeten de captació de cabal. Confiem que això no ens repercuteixi en accés a la ciutadania.
Paral·lelament, des de l'Ajuntament treballen conjuntament amb el SIGMA en un estudi per localitzar nous punts de captació a la vall del Llierca en un projecte de pous comuns per als diversos pobles de la zona. L'objectiu és trobar noves zones de captació per poder estar més tranquils.
Amb el Consell Comarcal, a través del SIGMA, hi ha un projecte de unió de tots els pobles de la vall, que el SIGMA i els seus tècnics ens estan ajudant a localitzar algunes noves captacions, que això ens podrien ajudar a donar més tranquil·litat i poder garantir més solvència al subministrament d'aigua.
Durant el 2024, Montagut i Oix no va tenir tensions greus d'aigua, millorant així un 2023 en què van haver de pujar puntualment camions cisterna a Oix. A Oix, precisament, durant aquest 2025 també es preveu recuperar un antic pou.
Arreu de les comarques gironines, prop d'un 30% dels usuaris que acudeixen a Càritas reconeixen que han quedat aïllats socialment i que no tenen cap amic. Són les conclusions que ha tret Càritas Girona. L'entitat ha estrenat una nova eina d'anàlisi social que pretén estudiar la situació que viuen les famílies que acudeixen a Càritas per demanar ajuda. En concret, l'entitat pregunta en relació a la salut, l'habitatge, la formació i l'ocupació, la situació econòmica, l'accés a serveis socials, la bretxa digital i també la xarxa relacional. Ens explica tot plegat la Natàlia Moreno.
Càritas ha presentat una nova eina per estudiar la situació de les famílies que acudeixen a l'entitat per demanar ajuda. Aquesta eina consisteix en una nova forma d'anàlisi que es basa en fer entrevistes i analitzar 7 aspectes concrets de les famílies que són acompanyades per l'entitat. Pretenen estudiar la situació que viuen i les necessitats que van sorgint per poder saber quines mesures prendre i analitzar les respostes per part de l'administració. La metodologia consistirà en estudiar els aspectes de la salut, l'habitatge, la formació i l'ocupació, la situació econòmica, els serveis socials, la bretxa digital i la xarxa relacional. Quan es tinguin les dades, es farà un anàlisi comparatiu dels diferents anys. En parla Dolors Puigdevall, directora de Càritas Girona.
En definitiva, ens permet doncs, aprofundir en aspectes determinats, que pot ser tant d'ocupació, de bretxa digital, de l'habitatge, de salut, de xarxes relacionals, i també per detectar necessitats emergents i per avaluar doncs, les actuacions que nosaltres fem.
Per poder començar amb aquesta eina compten amb les dades d'un estudi realitzat l'any 2024. En l'àmbit de la salut, el 96,3% són ateses per la sanitat pública. Un 1,7% dels atesos desconeixen quina cobertura sanitària tenen i un 1% no compta amb cap cobertura. Més de la meitat d'ells viuen en un habitatge de lloguer i un 5,7% viuen en un habitatge ocupat, al no disposar d'altres alternatives. El 94% de les persones en situació d'ocupació viuen en un espai amb insalubritat. El 43% compta únicament amb estudis primaris, el 23,5% amb estudis secundaris i el 15% no tenen estudis. Tot i això, el 48,3% d'ells treballen, però estan en feines que col·laboren amb la seva situació d'exclusió i tenen ingressos baixos, on no tots es poden permetre una despesa en aspectes essencials per garantir unes condicions dignes, com ara l'aigua, l'electricitat o el gas, i només el 29% té una connexió a internet adequada. En quant a la xarxa relacional, prop d'un 30% s'han aïllat socialment i afirmen no tenir cap amic. Ho explica Calle Gómez, responsable d'anàlisi socials de Càritas Girona.
Hi ha que hi ha situacions, diguéssim, molt precàries, altament precàries, a un de cada 5 habitatges de les persones que, sí, de les llars que acompanya Càritas. Sí? Una afectació desigual, veiem el quadre del costat, sí, que de les llars que acompanya Càritas tenen un percentatge, diguéssim, molt alt d'aquestes situacions, les persones que, sí, que viuen situacions d'ocupació. Lògicament no tenir accés a aigua, a llum i situacions, diguéssim, que fan que l'habitatge no sigui en cap cas un espai segur a nivell sanitari i un espai segur a nivell habitacional.
L'estudi destaca que s'està consolidant la feminització dels usuaris de Càritas i és que malgrat que el 27,7% dels qui van a demanar ajuda a l'entitat són parelles amb fills a càrrec, les famílies monoparentals ja suposen el 17,7%, la majoria de les quals dones d'entre 30 i els 40 anys que tenen fills.
I abans els Sports, música dels 90. When you're close to tears, remember someday it'll all be over. One day we're gonna get so high. Though it's darker than... Perquè l'exposició Derbis, Tecno i Rock and Roll és l'exposició que més visitants ha registrat als museus d'Olot. Més de 6.000 persones l'han anat a veure durant el darrer mig any. Persones ja adultes que havien freqüentat els bars i discoteques durant els anys 90, però també joves interessats per aquest tema. L'altra exposició de tardor-hivern, la de l'artista urbà Rice, també ha tingut bona acceptació, amb més de 3.000 visitants.
L'exposició comissariada per Jordi Celles, Derbis, Tecno i Rock and Roll, dedicada a la Festa d'Olot dels anys 90, ja es pot considerar l'exposició més visitada dels museus d'Olot. En parla Montse Mallol, directora dels museus d'Olot.
Podríem dir que és l'exposició, ara per ara, en què hi ha, de totes les que hem fet, la que ha tingut més afluència de públic. Al darrere hi va justejant la Cambra de Meravelles, que van fer el 2015, però la de la Festa Olot hem tingut 6.275 visitants.
El públic majoritari han estat persones ja adultes que havien viscut la nit de festa olotina dels 90, però l'exposició també ha comptat amb molts joves encuriosits per saber quines diferències hi havia entre les nits olotines dels 90 i les nits olotines actuals.
Però també arrossegat, podríem dir que hi ha el relleu com generacional, no? És a dir, tota aquesta gent té família, tota aquesta gent han tingut fills i, per tant, també ha estat interessant de veure com els joves d'ara veuen la manera com es divertien, els llocs on es trobaven i el model de festa de les generacions dels anys 90 i les d'ara, que no tenen res a veure. No?
Ha agradat el fet interactiu de la mostra, poder escoltar músiques que sonaven als bars de l'època i fins i tot poder mostrar quina era la ruta de bars i discoteques que qualsevol persona havia fet. L'exposició s'ha pogut veure durant el darrer mig any i ha comptat amb diverses activitats complementàries i fins i tot n'ha generat de noves, com la moguda de fa uns dies al Turín.
Gràcies a aquesta proposta d'aquesta exposició, a tota la gent vinculada en els bars, els DJs d'aquella època, s'han tornat a trobar, s'han tornat a il·lusionar altre cop.
L'altra exposició de la tardor hivern, Temps, de l'artista olotí Eduard Sacresoy, més conegut com a Rice, ha tingut una mica més de 3.000 visitants. Des dels museus d'Olot asseguren que l'art urbà de Rice ha ajudat a apropar un tipus de públic molt específic, especialment interessat en l'art urbà i en els arts visuals contemporànies. Destaca també la bona participació intergeneracional que va tenir un mural col·lectiu fet durant les fires de Sant Lluc.
Go, 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 go. Obrim la carpeta esportiva amb Vicrec.
Comença la setmana de la millor manera. Vine els dilluns a dinar al restaurant Vicrec Solfa Brasa i Cuina i gaudeix d'un menú saludable. Pots escollir el menú de dos plats amb beguda i postres o bé el combinat Vicrec. De dijous a diumenge estem oberts per dinar i per sopar. I també oferim el servei Vicrec a domicili per a particulars i empreses. Fes la teva comanda online a vicrec.com o truca al 972 26 83 37. Vens a fer un Vicrec? Vicrec, sa natural i d'Olot.
L'esport a Ràdio Olot.
Saltem a la piscina per parlar del Club Natació Olot de Waterpolo, que es va quedar amb la mel als llavis després de veure que es quedava sense opcions a l'ascens després de perdre la piscina del Club Natació Banyoles a la darrera jornada per 15-13. El conjunt olotí hi arribava amb opcions de quedar primer i tornar a Primera Catalana. Ara hauran de jugar a la segona fase, que servirà per acabar de definir la classificació. Aniol Puigvert.
Gols, expulsions i un gran ambient a la grada. Així és com es definiria el partit que va jugar el Club Natació Olot a la pista del Club Natació Banyoles en l'última jornada de la fase regular. Si els homes de Jan Ivern aconseguien guanyar, quedaven primers i automàticament pujaven de categoria. La sort, però, no va estar al costat dels olotins, que van acabar perdent per 15-13. El partit, que va començar d'allò més intens, va arribar a l'últim quart amb tot per decidir. Tot i això, el Club Natació Olot només es va posar per davant al marcador en 3 ocasions durant tot el partit. L'entrenador de l'equip de waterpolo del Club Natació Olot, Jan Ivern, explica que va ser un partit molt igualat.
Començar molt forts, van començar que es notava que estaven a casa seu, que volien guanyar. Nosaltres vam estar a l'alçada i els tres primers quarts van ser empat, 4-4, 4-4 i 2-2. Llavors això demostra l'equilibrat que estava el partit. A partir de llavors arribem a l'últim quart, molt carregats d'expulsions, vam acabar amb, crec que eren 4 o 5 jugadors expulsats, amb 3 expulsions, llavors ja no teníem pràcticament canvis. Van haver de jugar nanos joves els últims 3-4 minuts i allà es va acabar decidint tot. Però bueno, jo estic molt content de l'equip, molt orgullós.
Amb la derrota de l'Olot i la victòria del GEC, els olotins no van poder quedar segons i, per tant, no tenen opcions de poder jugar la fase d'ascens. Ara tocarà jugar la segona fase, on els equips no es juguen pràcticament res. Del tercer classificat, que és l'Olot, fins al vuitè, que és l'Anglès, hauran de jugar una nova fase amb 2 partits a l'abril i 2 al maig per tancar la temporada. Ivern, que des de l'inici del campionat ja va dir que l'objectiu no era l'ascens, qualifica la temporada d'excel·lent.
Vam tenir, sobretot el novembre-desembre, vam tenir un petit batxe, que vam perdre 2 partits seguits, que van ser contra l'Anglès allà a casa seu i contra el Banyoles precisament a casa nostra. I aquí poder és on van perdre les opcions d'arribar una mica més tranquil de final de Lliga i amb la primera posició. També, de veritat, he de dir que dels 5 partits que hem perdut aquest any, 4 els hem perdut per un gol. Llavors, al final, es nota que hem competit tots els partits i l'últim que vam perdre contra el Banyoles és el de 2.
El tècnic olotí s'ha mostrat sorprès que arribessin 4 equips tan igualats al tram final de la primera fase i on tots tenien opcions a tot. El pròxim partit del Club Natació Olot serà el cap de setmana del 5 i 6 d'abril contra el guanyador de l'eliminatòria entre l'Anglès i el Figueres.
De la piscina passem a la pista del pavelló d'esports d'Olot, que ha acollit mig miler de jugadors i jugadores de bàsquet en una nova jornada del programa de detecció i perfeccionament. Aquesta diada, organitzada per la Federació Catalana de Bàsquetbol, no és competitiva, però serveix per poder fer una avaluació de cada centre.
Aquest diumenge s'ha celebrat la segona jornada del programa de detecció i perfeccionament de la Federació Catalana de Bàsquetbol. Olot, Mollerussa i Bellpuig han estat els tres llocs on s'ha dut a terme i que, en total, ha comptat amb més d'un miler de jugadors i jugadores nascuts el 2013 i 2014. L'activitat es basa en el fet que cada centre PDP de Catalunya juga 2 partits contra 2 altres centres i d'aquesta manera es poden enfrontar contra altres nens i nenes que habitualment no competeixen. El responsable tècnic de la Federació Catalana de Bàsquetbol a la demarcació de Girona és David Girgas.
Aquí el que es tracta és més o menys una representativitat de força clubs, amb diferents barems de nivell, d'alçada, de projecció i tot, diferents, però que al final els acabem encabint en una sola jornada, que no és competitiva, però sí que serveix per fer una mica d'avaluació de cada grup.
Girgas explica que Olot és un dels llocs on se solen dur a terme aquestes jornades un cop l'any, perquè el pavelló d'esports té la capacitat de concentrar a tots els participants en una sola instal·lació i també perquè l'entorn verd de la comarca i de la ciutat provoca que la jornada tingui molta més qualitat. Explica que aquesta jornada per als esportistes és molt il·lusionant perquè només ho poden fer 3 cops l'any.
Per ells sempre, com que aquests grups de nois i noies fan entrenaments setmanals, clar, per ells molt poques vegades durant la temporada tenen l'opció de jugar partits com ells, només juguen 3 cops l'any i aquesta és una. Per tant, la resposta seva és molt il·lusionant perquè és el seu dia.
La segona jornada del programa de detecció i perfeccionament que s'ha celebrat a Olot ha comptat amb la col·laboració del Club Bàsquet Olot. A més, a part del bàsquet, també hi ha hagut espai per la solidaritat, ja que cada entrepà venut ha suposat una donació per a la Fundació Albert Bosch per donar suport a la lluita contra el càncer infantil. La trobada final del PDP es farà el pròxim 1 de juny a Blanes.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent.
I avui a la contraportada descobrim la vinculació de la Mare de Déu d'Altura i el Mas Caritat. La llegenda del segle XV diu que la Mare Déu d'Altura va ser trobada per un bou en aquest mas de la ciutat. L'Antònia Caritat i Miquel Sitjà han recollit aquesta història a la trobada de la Mare Déu d'Altura i el Mas Caritat, on s'explica la vinculació entre la llegenda i la família. La presentació serà aquest dissabte al Santuari d'Altura.
Diu la llegenda que el Mas La Caritat, ubicat a Sant Cristòfol les Fonts, es va trobar la Mare de Déu d'Altura. Al segle XV, un bou anava cada dia a rascar el terra fins que un dia el llaurador, amo del bou, estranyat de la insistència de l'animal, va cavar el lloc i va trobar la imatge de la Mare de Déu. D'aquesta llegenda en prové el nom actual, ja que Tura, en català antic, significa bou i el nom, per tant, equival a la Mare de Déu del bou. El Mas Caritat, encara dempeus, prop de l'Avinguda Sant Jordi, és la casa pairal de la família de l'Antònia Caritat, autora del llibre La trobada de la Mare de Déu d'Altura i el Mas Caritat. Durant uns anys va anar recopilant informació sobre la llegenda i fins i tot el 2010 es va fer una exposició que en trinxeria, però no ha sigut fins ara que va pensar en recollir-ho tot en un format llibre. Caritat explica que aquesta llegenda és part de la història de la seva família, però també de la d'Olot.
Sobretot, per mi, el més important era que no es perdés la llegenda. Vull dir que la llegenda segueixi viva, segueixi... Em van semblar bona idea. I llavors em vaig posar a la feinada de recollir tota la informació que tenia i altres que vaig recollir més endavant. I també vaig pensar que seria important que col·laboressin experts, historiadors. Bueno, és la història de la meva família, però també d'Olot i de Sant Cristòfol les Fonts i d'Olot.
Aquesta llegenda no és única de la Garrotxa. En petites variants, altres bous o animals també van trobar altres Mare de Déus trobades importants, com la de Montserrat o Núria. Miquel Sitjà, coautor del llibre, explica, però, que la llegenda d'Altura té una particularitat.
Els bous, els animals, els toros que troben aquestes Mare de Déus, en les llegendes d'aquestes Mare de Déus, normalment no són de ningú. És a dir, no hi ha el nom de la família propietària d'aquest animal. En canvi, en Altura d'Olot sabem de qui era. És a dir, la llegenda ha tingut cura, ha tingut una cura especial en posar el nom i el cognom de la família que tenia aquest animal.
La presentació del llibre La trobada de la Mare de Déu d'Altura i el Mas Caritat serà aquest dissabte a partir de les 6 de la tarda al Santuari d'Altura.
Amb la història i la llegenda de la Mare de Déu d'Altura, tanquem l'informatiu migdia d'aquest dimecres 26 de febrer del 2025. Com sempre, més informació a l'antena de Ràdio Olot a partir de les 3 i tots els detalls dels continguts informatius a garrotxadigital.cat. Gràcies un dia més per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.